Catalunya Informació.
Molt bon dia, ara és la una. Repassem els titulars d'aquest 27 de desembre. Alberto Núñez Feijóo demana la detenció de l'expresident Carles Puigdemont dies després de votar conjuntament mesures econòmiques al Congrés dels Diputats. En el balanç de l'any, el líder del PP ha marcat distàncies amb Junts i ha pronosticat que Pedro Sánchez es passarà el 2025 entre els tribunals i Waterloo i parlant de Franco. Prospera la segona moció de censura de la legislatura a Ribera d'Ondara. La Segarra, el socialista Francesc Sabanés, recupera l'alcaldia que va perdre el març per un polèmic acord entre les regidores d'Esquerra i l'aleshores regidor d'Aliança Catalana. Els crítics amb la nova direcció d'Esquerra batallaran perquè Oriol Junqueras i Elisenda Alemany se centrin en les tasques del partit i no puguin tenir cap càrrec institucional. Ho volen portar a la segona part del Congrés dels Republicans, que es farà a meitat de març, i si tira endavant impediria que Junqueras fos el cap de cartell al Parlament. Detinguda la portera del primer equip del Club Hoquei Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls, el gironès, per haver gravat d'amagat les seves companyes mentre es dutxaven. Una agent de paisà la va enxampar després que les companyes denunciessin aquesta situació. Han destituït el president interí sud-coreà per haver-se negat a nomenar tres magistrats del Constitucional que tenien l'aval del legislatiu. El Parlament ha aprovat per majoria simple el procés d'impeachment en un gest que aprofundeix la crisi política derivada de l'intent d'imposar la llei marcial a principis de mes. La sonda Parker Solar Proof de la NASA ha sobreviscut a la seva aproximació al Sol fa dos dies. La nau ha emès un senyal quan ha pogut tornar a comunicar amb la Terra. Això confirma que està en condicions de continuar la missió després de fer la màxima aproximació fins ara a la nostra estrella, en només 6 milions de quilòmetres de la superfície solar. Els allotjaments turístics tenen bons nivells d'ocupació aquestes festes de Nadal, especialment la setmana que ve, la setmana de Cap d'Any, i sobretot al Pirineu i a la ciutat de Barcelona, on els hotels estan plens. A Tarragona, l'atractiu principal és Port Aventura. A Catalunya, les compres en línia generen cada any 45.000 tones de residus de paqueteria i 10.000 tones de materials de farciment. Són dades d'un estudi de Resero, segons el qual el comerç electrònic mou un volum de residus quatre vegades més gran que el de proximitat. A Europa s'ha proposat reduir un 5% els envasos abans del 2030 i arribar al 15% el 2040.
Catalunya Informació.
Esports en titulars.
El jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha denegat la cautelar que va demanar el Barça i, per tant, en aquests moments, Dani Olmo i Pau Víctor no poden ser inscrits a la Lliga a partir de l'1 de gener. Rebutjada la cautelar, el Barça ara queda pendent a dilluns, dia 30 de desembre, perquè el club va interposar una segona demanda a la Lliga en un jutjat de primera instància. I aquest vespre, duel català a l'ACB, Penya, Lleida, a les 7 i partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, Barça Estrella Roja, a partir d'un quart de nou del vespre.
I el temps, tarda assolellada, amb només alguns núvols baixos al Pla de Lleida, on l'ambient es mantindrà més fred. A la resta s'esperen temperatures més suaus, entre els 15 i els 20 graus. El temps anticiclònic persistirà fins l'any que ve i amb poques variacions. Molt bon dia, ara passen 4 minuts de la una del migdia.
Catalunya Informació. Marc Güell.
I d'entrada hem d'anar cap a Madrid perquè Alberto Núñez Feijóo marca distàncies amb Carles Puigdemont després d'haver votat plegats al Congrés i assegura que és Junts qui ha mogut la seva posició. En el seu balanç de l'any polític, el líder del Partit Popular ha dit que el 2024 ha estat una vergonya per Pedro Sánchez i ha pronosticat que es passarà el 2025, l'any que ve, entre els tribunals i Waterloo i parlant de Franco. Ho ampliem des de Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia. Feijóo resta importància als seus acords amb Junts al Congrés, ho limita a coincidències en votacions i sosté que el PP no accepta xantatges per arribar a la Moncloa, al contrari de Pedro Sánchez, que ara accepta reunir-se amb qui, ha dit Feijóo, hauria de detenir.
A mí no me importa coincidir para bajar impuestos a los españoles, ni me importa coincidir para cumplir mi programa electoral. El año pasado, si no recuerdo mal, Junts votó a favor del impuesto a las energéticas. Este año votó en contra.
El Partido Popular el año pasado votó en contra y este año volvió a votar en contra. Por tanto, ¿quién se ha movido?
I afegeix que és un insult a la intel·ligència pensar que farà com Sánchez i acceptarà una reunió amb el líder de Junts. De fet, ha dit que el president espanyol passarà el 2025 entre Waterloo i els tribunals en referència als suposats casos de corrupció que han marcat així el 2024.
Este 2024 ha sido a efectos del gobierno un bochorno. A efectos de quien lo preside, una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal.
El líder del PP ha defensat novament també la gestió de Carlos Mazón posterior a la dana del País Valencià, però ha evitat dir que hauria de presentar els tíquets del restaurant on va dinar el dia de la catàstrofe.
Doncs estarem pendents de les reaccions a aquest balanç de Núñez Feijóo. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.
I també notícia d'aquest migdia, tirat endavant la moció de censura a Ribera d'Ondara, a la Segarra. El socialista Francesc Sabanés ha recuperat l'alcaldia que va perdre al març amb una altra moció de censura després d'un polèmic acord entre les regidores d'Esquerra i l'aleshores regidor d'Aliança Catalana. Anem cap a Ribera d'Ondara, Pere Joan Álvarez, bon dia.
La moció ha tirat endavant perquè l'exregidor d'Aliança Catalana va plegar i el seu successor, incorporat com a regidor no adscrit, ha donat suport a la moció impulsada pels socialistes, que eren a l'oposició des de fa 10 mesos. Per tant, la moció ha comptat amb el vot dels 3 regidors socialistes i el del regidor no adscrit, que han sumat 4 vots, un més que els del fins ara equip de govern, format per 3 regidores que es van desvincular d'Esquerra quan la direcció es va mostrar en contra que pactessin amb Aliança Catalana. Un cop elegit alcalde, Francesc Sabanés s'adreçava així a la seva antecessora.
Cal humilitat, sobretot. Cal capacitat de consens. Cal empatia. Cal saber treballar per tothom. I penso, i ho dic molt humilment, vostè no té cap d'aquestes capacitats.
La ja exalcaldessa Elisabet Jové assegurava que la moció és fruit d'odi i venjança.
I va seguint engendrant odi i divisió. Li encanta. Quina pena. Que crec que es van equivocar de partit, perquè el seu discurs és més proper a l'ultradreta que no pas al PSC. Ahir mateix el senyor Illa feia una crida a la fraternitat, a la unió, i ja veiem que vostès només busquen odi, discordància i divisió.
En tot cas, la intenció de Sabanés és deixar el càrrec d'aquí uns mesos i que el seu company de fila, Ramon Bonet, sigui el tercer alcalde de la legislatura a Ribera d'Ondara, el quart si comptem els mesos que ho va ser provisionalment l'exregidor d'Aliança Catalana mentre Elisabet Jové estava de baixa per maternitat. Per cert, també recordem que, paral·lelament, la fins avui alcaldessa va presentar al jutjat de Cervera una querella contra Sabanés per malversació de diners públics i falsedat documental durant els 10 anys que va ser alcalde.
Gràcies des de Ribera d'Ondara, Pere Joan Álvarez. Bon dia.
Bon dia.
I encara de la crònica política, us hem d'explicar que els crítics amb la nova direcció d'Esquerra batallaran perquè ni Oriol Junqueras ni Elisenda Alemany puguin tenir cap càrrec institucional. A mitjans de març, els republicans faran la segona part del Congrés intern i els opositors es preparen per condicionar el rumb polític tornant de les festes de Nadal. Més detalls, Albert Prat.
Aquest va camí de ser el primer gran pols dels crítics amb la nova executiva d'Esquerra, perquè en cas que forcin un canvi del reglament el 16 de març, Alemany hauria de deixar l'Ajuntament de Barcelona i Junqueras no podria ser candidat quan sigui amnistiat. Xavier Godàs, de Nova Esquerra Nacional, i Gabriel Fernández, de Foc Nou, en declaracions a Catalunya Ràdio.
La màxima direcció del partit, considerem que s'ha de centrar en el partit i no tenir altres aspiracions que no sigui el partit.
L'acumulació de càrrecs mai és bona. L'acumulació de responsabilitats mai és bona.
Els rivals que van perdre la batalla del lideratge contra Junqueras s'han donat aquestes setmanes per reflexionar, però el seu objectiu és tornar-se a les armes després de festes, perquè és quan la militància es posarà a discutir el nou full de ruta del partit.
Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut la portera del primer equip del club hoquei Sant Jordi de Sant Jordi d'Esvalls, el gironès, està acusada de gravar d'amagat les seves companyes mentre es dutxaven. Un agent de paisà la va enxampar després que les companyes denunciessin aquesta situació. Des de Girona, Clara Jordan.
Segons explica el mateix club d'hoquei en un comunicat, van ser les companyes que van veure que l'acusada les gravava d'amagat a les dutxes. Hi havia noies de l'equip de Nacional Catalana Femení, però també menors, que s'entrenaven i jugaven amb elles per reforçar l'equip. Van portar el cas als Mossos d'Esquadra i un agent es va infiltrar al vestuari i va veure que efectivament les estava gravant. De seguida la van detenir i la van posar a disposició judicial. Des del club insisteixen que són uns fets inacceptables i intolerables, que no sabien res del que passava fins que els hi van explicar i que col·laboraran amb la justícia en tot el que faci falta.
Catalunya Informació. A tot hora. a tot arreu.
Passen 10 minuts de la una, s'allarga la crisi política a Corea del Sud derivada de la fallida llei marcial a principis de mes. El Parlament, en mans de l'oposició, ha aprovat la destitució del president interí, Han Duk-soo, que també és el primer ministre. El president del legislatiu, de l'oposició, ha anunciat que no calia la majoria qualificada de 2/3 perquè prosperés el procés d'impeachment, i això ha causat un gran enrenou i protestes a l'hemicicle. No hi ha una doctrina clara sobre com s'ha d'actuar respecte d'aquesta votació. En tot cas, ha prevalgut el criteri del president del Parlament. Dels 300 diputats, 192 hi han votat a favor. El motiu de la destitució és la negativa del president interí a nomenar els tres magistrats proposats ahir pel mateix Parlament per ocupar les tres vacants que hi ha al Tribunal Constitucional. Ho justifica pel fet que encara no hi ha un acord dels dos principals partits sobre aquesta qüestió. Ara el càrrec de cap de l'Estat passa a mans del ministre de Finances. I el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, ha dissolt el Parlament per poder celebrar eleccions anticipades el 23 de febrer. En un discurs ha defensat que l'estabilitat política alemanya és, amb raó, un gran actiu. El tràmit d'avui ve derivat de la moció de confiança perduda pel canceller Olaf Scholz després que es trenqués la coalició de govern. Segons les enquestes, la conservadora CDU és la gran favorita en aquests comicis anticipats, seguida de l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya i els socialdemòcrates. La sonda espacial Parker Solar Proof de la NASA es troba en bones condicions i pot continuar la seva missió després de fer fa 2 dies la màxima aproximació al Sol aconseguida fins ara per un objecte dissenyat pels humans. Això és el que ha anunciat aquest matí l'Agència Espacial Nord-Americana després que la nau ha aconseguit tornar a comunicar-se amb la Terra. La fita confirma, per tant, l'èxit de la missió, que té com a objectiu estudiar la corona solar, una zona on les temperatures poden arribar als 980 graus. De fet, la nau va passar a només 6 milions de quilòmetres de la superfície solar i ha pogut fer mesuraments que ajudaran a conèixer molt millor la nostra estrella. El senyal que confirma que la nau està bé ha arribat de matinada i l'1 de gener s'espera que la sonda enviï un informe complet sobre en quin estat han quedat tots els seus instruments després de l'aproximació solar. La Parker Proof es va enlairar el 2018 i es considera una missió pionera. Des de llavors s'ha anat aproximant al Sol utilitzant sobrevols a Venus per impulsar-se gravitatòriament. Es preveu que la nau faci diferents aproximacions al Sol, però la de fa 2 dies ha estat la que més l'ha acostada a la superfície de la nostra estrella. Un cop acabada la vaga de recollida d'escombraries i neteja viària a 4 pobles del Baix Penedès, la normalitat es va recuperant de mica en mica. La protesta s'ha allargat 75 dies. Des de la zona, des del Baix Penedès, Montse Gené Ribam.
Amb la vaga de més de 2 mesos desconvocada, avui ja passaran a recollir les fraccions del porta a porta que estaven serveis mínims. Molta gent va llançar encara les escombraries al punt d'emergència que té muntanyes de brossa a l'Arbós i a Llorenç del Penedès. Estan alleujats.
Gràcies a Déu ja s'ha acabat la història aquesta de les brosses. Ha sigut una porcariada.
Estic molt content perquè això era una vergonya. No podíem viure així.
Tardores es havia d'arreglar això. Ho haguérem pogut arreglar de bon principi, no ara.
La plantilla de l'empresa Precero ha ratificat el preacord que inclou un increment salarial de 600 euros al 2025 i una actualització salarial del 2,5% als pròxims 5 anys. Joan Sans, alcalde de l'Arbós.
El tio ens ha portat la desconvocatòria de la vaga. Això ja ens ha tret una descarga d'angoixa. És una alegria que tothom ja tinguem la tranquil·litat, no?, d'aquestes festes de Nadal, de tindre aquest servei ja normalitzat.
De moment estan esperant que vinguin els camions a emportar-se els centenars de bosses d'escombraries acumulades.
Doncs bé, parlant de residus, a Catalunya, les escombres en línia, que no han parat de créixer des de fa 10 anys, generen cada any 45.000 tones de residus de paqueteria i 10.000 tones de materials de farciment. Són dades d'un estudi de Resero, segons el qual el comerç electrònic genera fins a 4 vegades més residus que el comerç de proximitat.
Estem parlant principalment d'envasos de cartró corrugat o ondulat, i un petit percentatge correspon a paper i a plàstic, sobretot polietilè de baixa densitat.
És Alba Cabrera, directora d'estudis de Resero, que subratlla l'impacte ambiental de produir tot aquest material d'un sol ús que ràpidament es converteix en grans volums de residus perquè molt poques vegades es reutilitzen.
Són envasos d'ús a llançar. Inclús és habitual, per exemple, que pel tipus d'adhesius i etiquetes que s'utilitzen per tancar aquests envasos, en el moment d'obertura es facin malbé. Inclús això dificulta molt donar-li una segona vida, per exemple, per part de les persones consumidores, per fer els seus propis enviaments, o inclús pels comerços, no?, per les empreses, que podrien utilitzar aquests envasos que provenen de les devolucions, per exemple, però com és sovint es fan malbé amb l'obertura, doncs això dificulta molt el seu aprofitament.
Europa s'ha proposat reduir en un 5% els envasos que utilitzem abans del 2030 i arribar a una reducció d'un 15% al 2040. Per aconseguir-ho, s'insta als fabricants a reduir al màxim el pes i el volum i es limita al 50% l'espai buit dels paquets. Hem arribat a un quart de dues. És moment d'obrir l'àrea de servei a Catalunya Informació amb el trànsit i el temps. D'entrada, circulació a aquesta hora. Equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Encara a aquesta hora hi ha volum de circulació destacable a diferents vies, per exemple, el que és la Nacional 260, encara amb trams de retenció prou llargs del que és de la zona de Montferrer-Castellbó fins a la Seu d'Urgell, i un pèl més endavant la Nacional 145 amb trams d'aturades de la Seu d'Urgell a les Valls de Valira, tot en direcció cap a entrar a Andorra. A la C-16, tram llarg també de retenció, supera els 10 quilòmetres a Berga per unes obres i continuen més endavant les retencions a Cercs, sentit cap a Bagà, direcció cap al nord. L'entrada pel nus de la Trinitat des de la C-58 i C-33 Montcada i pot a nord des de Santa Coloma de Gramenet. També us trobareu aturades encara a la C-35 de Cardedeu a Granollers de forma intermitent, C-60 del tot aturats de la Roca Argentona i una via paral·lela que és la BB-5105 al seu pas per la Roca. El cinturó de litoral de Sant Feliu de Llobregat a Cornellà de forma intermitent cap al nus de Llobregat i Abrera, sentit Lleida cap a agafar la C-55 i una altra bossa de retencions al localitzem a la C-31 de Vilanova fins a Cubelles. Pel que fa a les rondes de Barcelona, la de dalt sense problemes i la ronda litoral amb retencions ara a el que és de Zona Franca fins a Montjuïc, també de forma intermitent, direcció Trinitat. I a l'interior de la ciutat de Barcelona, en primer lloc, demanem que no s'agafi el cotxe, perquè aquests dies sempre és més complicat, però de retencions en localitzem en aquests moments a diferents trams de Diagonal i els dos extrems de la Gran Via. Són curtes, no gaire llargues. I també hem de parlar-vos de la boira, que encara continua dificultant la visibilitat, sobretot a la terra de Ponent, a l'AP2 de la Jonquera a Castelldans, amb limitació de velocitat a 80 km hora, a l'AP7 a Ulldecona i de Sils a Maçanet de la Selva, autovia 2 de Ribera d'Ondara a Veciana o a l'A27 a Montblanc. I pel que fa al transport públic, bones notícies, perquè ha quedat restablerta la circulació a la línia R15 entre Móra la Nova i Ascó. Han pogut apartar el tren de mercaderies, que hi havia variat, i encara això sí, us trobareu trens fora d'horari si heu d'agafar algun tren de la línia R15. De moment això és tot. Més informació en noves connexions.
Gràcies, Cèlia. Bon dia.
Bon dia.
I també ens interessa especialment avui la previsió del temps per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
El dia ve marcat per l'anticicló, més boires, més núvols baixos. Avui seran més persistents a Ponent, al Pla de Lleida. Al matí hi havia altres indrets, fins a l'Anoia, punts del Bages, d'Osona. I avui, com a novetat, també boira abundant a la Ribera d'Ebre, a la Vall de l'Ebre, a la zona interior d'aquest sector. Per tant, la temperatura quedarà curta, tot i que a la tarda en alguns sectors de la Ribera es podria aixecar la boira, però difícilment a altres sectors de Lleida. Aquí temperatura és per sota dels 7 o 8 de màxima, hem tingut algunes glaçades, de dia la temperatura es manté, per tant molts valors entre els 12 i 16 graus aproximadament, i tampoc canvia res aquest darrer cap de setmana de l'any, tant dissabte com diumenge. Anticicló, moltes boires, pocs núvols al Pirineu, pocs núvols a la costa i al prelitoral, llevat de les boires, evidentment, i aquestes boires que podran ser persistents, tant de dia com de nit, les 24 hores en punts de ponent, de l'altiplà central, de la Catalunya central, amb un ambient fred. De fet, demà en general baixa un parell de graus la temperatura.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Parlem justament de turisme. Els establiments turístics de Catalunya tenen uns bons nivells d'ocupació aquestes festes de Nadal, ara ja a les portes de la setmana de Cap d'Any. Al Pirineu de Girona, en comarques com la Cerdanya i el Ripollès, s'espera que el gruix de visitants hi arribi a les pròximes hores. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
És turisme sobretot del país, famílies, grups d'amics o en parella, una part per anar a esquiar i d'altres per gaudir de l'entorn, les activitats que s'hi fan i la gastronomia. Núria Vidal, presidenta dels hotelers de la Cerdanya.
Fem la broma després dels canelons. Entre el 26 a la tarda i el 27 apareix tothom per aquí, comença a pujar, i després estan en funció de torns de vacances i tal, però fins a l'1 segur. Depèn de com cau el 2, el 3, i després el que fa és passar Reis a casa. Reis torna a ser una data molt familiar en què reuneix tothom entorn dels petitons de la casa.
Aquesta primera setmana de Nadal l'ocupació ha rondat el 70% a la Cerdanya i serà del 100% per Cap d'Any. Al Ripollès també preveuen una ocupació molt elevada, d'entre el 80 i el 85% a partir d'aquest cap de setmana. Ha concretat a Catalunya Informació el president dels hotelers de la comarca, Fran Barroso.
El Nadal és casa per excel·lència, no? Tothom està a la seva llar, tothom està entre família. Al Cap d'Any entenem que és una mica més social, més amb amics. Dona part a això, no? Per fer la teva sortideta, parelles, amics. És diferent. Però sí que, bueno, amb aquest optimisme de que estem fent bé les coses i que pugin al Ripollès.
Són dades d'ocupació al Pirineu de Girona molt similars a les de l'any passat.
Això a les comarques de Girona, a la ciutat de Barcelona, hi ha sobretot turisme estranger. Els hotels fregaran el ple des d'aquest cap de setmana fins al dia 1 i els 10.000 apartaments turístics de la capital catalana tenen un nivell d'ocupació de fins al 85%. Els turistes s'hi estan 3 dies de mitjana. Doncs bé, ens quedem encara a Barcelona perquè ja ha obert portes al Festival de la Infància, al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. És un clàssic de Nadal que s'allargarà fins al 31 de desembre, més de 20.000 metres quadrats, on s'ofereixen una seixantena d'activitats per infants de 0 a 12 anys. Anem cap allà, Montse Poblet.
El Saló ha obert portes a les 10 del matí i ja està ple. Estem envoltats de famílies, majoritàriament amb nens petits, fent tota mena d'activitats, tallers de cuina, jocs de construcció, curses de cotxes teledirigits o tallers de pintura i fins i tot la llista del que volen posar a la carta als Reis. El Marcos ens l'ha llegida just abans de lliurar-la al patge.
El juego de Luigi's Mansion 3 i el Minecraft i el Johnny Calavera.
La majoria de nens venen acompanyats de pares, avis i tiets que, com ella, havien vingut de petits.
És algo que sempre s'ha fet, no? A Barcelona és com retornar a la infància a nosaltres. És molt divertit, està molt xulo, realment és molt divertit.
El festival estarà obert fins al dia 31, però és tradició venir el primer dia, així que avui hi poden haver cues. De moment, però, s'avança força ràpid.
Acabem d'arribar ara, hem agafat ja per fer-lo de la culinària, el taller culinari i tal, i, bueno, hem estat 10 minutets allà. Aquí té pinta que estarem un quart d'horeta. No sé, anirem veient. Primer dia normalment hi ha cues, eh?
Per gaudir al màxim de la visita, a l'entrada et pots descarregar una app on veus el temps que es triga a entrar a cada activitat.
I aquest any hi ha hagut una gran producció musical a Catalunya amb una gran varietat d'estils d'artistes com Muixca, Roger Mas, Maria Jaume, Pau Vallver o Roba Estesa, entre molts d'altres. En fem ara un repàs amb en Marc Ruiz.
És molt difícil destriar quins han estat els millors discos catalans de l'any perquè la producció ha estat enorme, molt variada i de gran qualitat. Aquest 2024, per exemple, hem pogut escoltar reines de la música urbana com Muixca, que ha publicat Sexy Sensible, un àlbum perfectament trenat al voltant del concepte d'intimitat atrevida, i la seva germana, Pat Gyal, que va obrir l'any amb La Joia, un disc amb documental inclòs. Encara amb música urbana, Calçotada de Figaflaues ha estat també un dels àlbums més escoltats de l'any.
Si em dones l'esquena no puc trobar un moment de pau.
I hem vist la tornada de grans clàssics, com Sopa de Cabra, que s'han envoltat de músics de diverses generacions a Ànima, un disc on els gironins mantenen l'esperit, però es deixen seduir per les músiques dels seus col·laboradors. Hi ha hagut pop de gran qualitat amb la mallorquina Maria Jaume, amb un magnífic Nostalgia Airlines, amb crítica contra el turisme, música de ball i melodies que funcionen a la primera. Com el dia i la nit. Ha estat un dels millors discos de l'any al costat de Fruit del Deliri, una revolució sonora d'oques grasses.
L'amor que es trapa i que perdi he perdut ormai.
Un dels grans discos publicats aquest any ha estat el segon volum de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. En aquesta segona entrega interpreten cançons de Fabrizio D'André, tradicionals com La Llorona, La dansa de Castellterçol o l'himne de la Vall d'Aran, Aquelles muntanyes, i espectaculars peces en clau crooner com Sota una fina capa de cendra. Un disc obligat i necessari. L'espai per a l'experimentació l'han tornat a obrir Tarta Relena amb Ves Pregunta. També hi ha hagut lloc per a la festa plena d'humor i cançons de taverna, ocells del Pony Pissador, amb missatge, com de l'Ovo lo millor de Roba Estesa, o l'espectacular 1040 de Senyora Tomassa, amb música afrocaribenya, dubstep, drum and bass o hip-hop.
Jo et veig davant meu amb aquest verd de bollonet.
Cançons de Rebost de Marc Pujol, Plora aquí de Ferran Palau, Balla la Masurca de Guillem Gisbert, Agorafòbia de Pau Vallvé, Copilot de Galgo Lento, Metàl·lics de Fades,
Conducción temeraria d'Alice, Ejército de Salvación de Lobo Lesbian o Un idioma nou de Sherry Marste són discos que també ha valgut la pena escoltar aquest any.
Cinc minuts i dos quarts de dues.
Els esports.
Els esports i amb en Marc Andrés. Marc, bon dia.
Bon dia.
El jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha denegat la cautelar que va demanar el Barça i, per tant, Dani Olmo i Pau Víctor no poden ser inscrits a la Lliga a partir de l'1 de gener. Això sí, el Barça ara queda pendent a dilluns, dia 30 de desembre, perquè el club va interposar una segona demanda a la Lliga en un jutjat de primera instància. Per tant, el Barça haurà d'esperar uns dies per intentar aconseguir la cautelar abans del 31 de desembre. Mentrestant, el club ha publicat una entrevista amb Lamine Yamal a Barça One. Allà el jove jugador ha valorat la lesió al turmell que es va fer contra el Leganés.
Estic en un procés de recuperació, que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps, és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent, i tornaré millor que sempre. No va ser un problema de l'altra lesió, jo crec que és mala sort. Al final és d'un cop que em fa tirar el turmell, però bueno, és coses que passen, al final a qualsevol li pot passar i res.
Un Lamine que també ha parlat dels seus reptes per l'any 2025.
Marcar més gols, jo crec que és el que em queda, sí que amb les assistències he millorat molt, però sí que al final tindrà la ganes de marcar tots els partits i jo crec que aquest és el meu repte.
I un últim apunt del Barça, perquè el primer equip femení jugarà a Sant Mamés. L'Atlètic Club ha fet oficial que el seu partit contra les Blaugrana, previst pel dissabte 18 de gener, a 4:45 de la tarda, jugarà a la Catedral de Bilbao.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Barça enceta aquest vespre la segona volta de l'Eurolliga rebent l'Estrella Roja de Belgrat. Així veu el rival l'entrenador blaugrana Joan Peñarroya.
Partit complicat, com ja ens van demostrar allà, un equip que juga bé, que està aconseguint victòries, amb una plantilla llarga i plena de jugadors experts i amb qualitat. I, bueno, un partit, com totes d'aquesta Eurolliga, difícil, en el qual tindrem que fer les coses bé.
L'equip blaugrana podria recuperar l'Ale Pivot Chimezie Metu i el base Raúl Neto, que ahir van completar l'entrenament amb els seus companys. El Barça, Estrella Roja, per cert, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT a partir d'un quart de nou del vespre. Aquesta segona volta de l'Eurolliga va començar ahir, on hi destaquem que Sergi Llull va igualar el rècord històric del Madrid de partits jugats a la competició amb 425 en la victòria dels blancs a la pista de l'Alba de Berlín. Avui també, per cert, hi haurà activitat a la Lliga ACB amb la disputa d'un duel català a Badalona, Joventut Lleida a les 7 de la tarda. Els verdinegres són vuitens amb 7 victòries, mentre que els lleidatans són desens amb 5. Al base de la penya, Guillem Vives creu que serà clau dominar el ritme del duel per poder guanyar.
Està molt clar quins seran els dos bàndols. Crec que ells juguen a moltes possessions. Nosaltres sí que en certs moments ens interessa jugar aquest ritme, però hi ha moments que ens interessa també jugar més pausats, a menys possessions, i veurem ara quin ritme s'imposa i sobretot això, entendre que ells juguen un ritme de molts tirs, de molts rebots ofensius, i si marquem el nostre ritme el que volem, doncs tindrem molt guanyat.
Mentrestant, l'alè del Lleida, Oriol Paulí, se centra en el seu propi equip demanant que el joc que ha dotat Lleida a les 5 victòries aconseguides aquesta temporada és el que s'ha de fer per poder optar la victòria a Badalona.
El nostre joc, el que ens ha portat a les victòries fins al dia d'avui, crec que hem de seguir amb la mateixa línia, tenim una identitat molt clara i no l'hem de perdre. Després, pues, evidentment, ens centrarem en el rival, mirarem quina és la manera, pues, de parar-los, però nosaltres hem d'anar amb la mentalitat de fer el nostre joc i de ser l'equip lluitador que hem sigut fins a dia d'avui.
I un últim apunt de bàsquet, perquè a l'NBA victòria aquesta matinada dels Brooklyn Nets del badaloní Jordi Fernández a la pista dels Milwaukee Bucks per 111-105. En futbol sala, els dos equips catalans juguen avui els seus partits de la 12a jornada de Lliga. L'Indústria Santa Coloma rep el Burela a partir de 8:15 del vespre, mentre que el Barça visitarà la pista del Xota Navarrés a 9:15 del vespre, amb el possible debut de Khalid, fitxatge d'estiu, però, que va arribar a la jornada del Mundial.
Tinc aquella espineta clavada des de fa molts anys, perquè la meva il·lusió en el filial era debutar amb el primer equip, no va poder ser, va tindre que sortir, i ara que he tornat, ha retardat tot una mica.
I acabarem amb Dakar, on Ford entra de ple com a marca oficial a la classe reina, l'Ultimate Four, amb quatre vehicles, dos dels quals per a Carlos Sainz i Nani Roma Sainz. Va quedar lliure després de guanyar el Dakar 2024, quan la marca Audi va tancar la seva participació en la prova de l'Aràbia Saudita amb el quart Tuareg pel madrileny. 17 Dakars per Sainz i 18 pel seu copilot, Lucas Cruz, que començaran ara de nou l'aventura el 3 de gener a l'Aràbia Saudita.
En punt. Són dos quarts de dues. Recapitulem els principals titulars d'aquest divendres. Alberto Núñez Feijóo marca distàncies amb Junts, treu ferro a les últimes votacions conjuntes amb els de Carles Puigdemont i adverteix que no acceptarà xantatges per arribar a la Moncloa. En el balanç de l'any, el líder del PP també ha carregat contra Pedro Sánchez i ha augurat que es passarà el 2025 entre els jutjats i Waterloo. Prospera la segona moció de censura de la legislatura a Ribera d'Ondara. A la Segarra, el socialista Francesc Sabanés recupera l'alcaldia que va perdre el març per un polèmic acord entre les regidores d'Esquerra i l'aleshores regidor d'Aliança Catalana. Els hotels de Catalunya freguen la plena ocupació per la nit de Cap d'Any. A bona part del Pirineu, l'Aran i la ciutat de Barcelona costa trobar una habitació lliure. Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida preveuen arribar als 180.000 forfets venuts durant les festes. De seguida ho ampliem, però a partir d'ara, en aquesta segona part de l'informatiu, també destacarem que Adesles ha decidit no presentar-se tampoc al nou concurs per donar assistència sanitària als funcionaris coberts per Muface. La companyia asseguradora afirma que les condicions del nou concert li provocarien unes pèrdues de 250 milions d'euros. Hi ha hagut un nou incident amb un avió d'Azerbaijan Airlines amb direcció a Rússia. Ha passat després de l'accident d'ahir, on se sospita que va ser atacat per les forces russes per error. Destacarem també que identifiquen una soca d'Helicobacter pylori que pot provocar càncer gàstric en ratolins en només 2 mesos. La investigació ha comptat amb la participació de l'Institut de Recerca Parc Taulí i pot ajudar a dissenyar estratègies per evitar que aquestes infeccions desemboquin en un càncer d'estómac. I també sentirem cineastes catalans nominats als Gaudí que reclamen més ajuts a les produccions del país per mantenir el bon nivell dels seus projectes. Pel que fa als esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Denegada la cautelar per la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor.
El jutjat mercantil número 10 de Barcelona no ha concedit la cautelar i, per tant, Dani Olmo i Pau Víctor no poden ser inscrits a la Lliga a partir de l'1 de gener. Això sí, el Barça queda pendent a dilluns dia 30 de desembre perquè el club va interposar una segona demanda a la Lliga en un jutjat de primera instància.
I al temps, tindrem una tarda assolellada amb només alguns núvols baixos al Pla de Lleida, on l'ambient es mantindrà més fred. A la resta s'esperen temperatures més suaus, entre els 15 i els 20 graus. El temps anticiclònic persistirà fins l'any que ve i amb poques variacions. Ara passen 3 minuts de 2:15 del migdia.
Catalunya Informació.
Alberto Núñez Feijóo demana la detenció de l'expresident Carles Puigdemont dies després de votar conjuntament mesures econòmiques al Congrés dels Diputats. En el balanç de l'any, el líder del Partit Popular ha marcat distàncies amb Junts i ha pronosticat que Pedro Sánchez es passarà el 2025 entre els tribunals i Waterloo. Ho ampliem des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
Feijóo resta importància als seus acords amb Junts. El Congrés ho limita a coincidències en votacions i sosté que el PP no accepta xantatges per arribar a la Moncloa. Al contrari, ha dit de Pedro Sánchez, que ara accepta reunir-se amb qui hauria de detenir.
Quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez. Decir que el Partido Popular está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez, honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles.
De fet, ha dit Feijóo que el president espanyol passarà el 2025 entre Waterloo i els tribunals en referència als suposats casos de corrupció que han marcat, segons ell, el 2024.
Este 2024 ha sido, a efectos del gobierno, un bochorno. A efectos de quien lo preside, una colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal.
El líder del PP ha defensat novament la gestió de Carlos Mazón posterior a la Dana, però ha evitat valorar si el president valencià hauria de presentar els tíquets del restaurant on va dinar el dia de la catàstrofe.
Tot això a Madrid, més a prop, ha tirat endavant la moció de censura a Ribera d'Ondara, a la comarca de la Segarra. El socialista Francesc Sabanés ha recuperat l'alcaldia que va perdre el març amb una altra moció de censura després d'un polèmic acord entre les regidores d'Esquerra i l'aleshores regidor d'Aliança Catalana. Des de Ribera d'Ondara, Pere Joan Álvarez.
La moció ha tirat endavant perquè l'exregidor d'Aliança Catalana va plegar i el seu successor, incorporat com a regidor no adscrit, ha donat suport a la moció impulsada pels socialistes, que eren a l'oposició des de fa 10 mesos. Per tant, la moció ha comptat amb el vot dels tres regidors socialistes i el del regidor no adscrit, que han sumat 4 vots, un més que els del fins ara equip de govern, format per 3 regidores que es van desvincular d'Esquerra quan la direcció es va mostrar en contra que pactessin amb Aliança Catalana. Un cop elegit alcalde, Francesc Sabanés s'adreçava així a la seva antecessora.
Cal humilitat, sobretot. Cal capacitat de consens. Cal empatia. Cal saber treballar per tothom. I penso, i ho dic molt humilment, vostè no té cap d'aquestes capacitats.
La ja exalcaldessa Elisabet Jové assegurava que la moció és fruit d'odi i venjança.
I va seguint engendrant odi i divisió. Li encanta. Quina pena. Que crec que es van equivocar de partit, perquè el seu discurs és més proper a l'ultradreta que no pas al PSC. Ahir mateix el senyor Illa feia una crida a la fraternitat, a la unió, i ja veiem que vostès només busquen odi, discordància i divisió.
En tot cas, la intenció de Sabanés és deixar el càrrec d'aquí uns mesos i que el seu company de fila, Ramon Bonet, sigui el tercer alcalde de la legislatura a Ribera d'Ondara, el quart si comptem els mesos que ho va ser provisionalment l'exregidor d'Aliança Catalana mentre Elisabet Jové estava de baixa per maternitat. Per cert, també recordem que, paral·lelament, la fins avui alcaldessa va presentar al jutjat de Cervera una querella contra Sabanés per malversació de diners públics i falsedat documental durant els 10 anys que va ser alcalde.
Més coses. Al País Valencià, el govern espanyol renovarà els permisos de residència als immigrants que vivien o treballaven en els municipis afectats per la Dana. Així ho explica El País, que assenyala que el text és menys ambiciós del que s'havia plantejat. Inicialment es va parlar d'una regularització extraordinària, mentre que ara el que s'aprovaria és una pròrroga del permís de residència. La proposta preveu prorrogar de forma automàtica aquells permisos que expirin fins a l'1 d'abril, allargar-los, per tant, fins a finals de l'any que ve, fins a finals del 2025. L'objectiu de la mesura és evitar casos d'irregularitat sobrevinguda, per exemple, en aquells casos de persones que treballaven en empreses afectades per la Dana o que cuidaven persones grans que van morir a causa de la riuada. I ho hem sabut fa poca estona, Adesles ha decidit no presentar-se tampoc al nou concert per donar assistència sanitària als funcionaris coberts per Muface. La companyia asseguradora afirma que les condicions del nou concert li provocarien unes pèrdues de 250 milions d'euros per al període 2025-2027, tot i que el govern espanyol augmenta un 33% els diners que destina per cada mutualista. Adesles considera que el model de Muface és econòmicament insostenible després d'anys de ser deficitari i afirma que si es mantingués el concert es comprometria la solvència i el futur de l'empresa. El govern espanyol va fer un primer concurs al novembre, però cap companyia asseguradora s'hi va presentar. Ara ha millorat les condicions econòmiques i les mútues poden presentar-se a un segon concurs fins al 15 de gener. I hem de parlar de turisme, perquè aquestes festes de Nadal els establiments turístics catalans tenen bons nivells d'ocupació. I les dades són especialment bones a la ciutat de Barcelona, però també al Pirineu, i sobretot la setmana de Cap d'Any, la setmana que ve, l'Alt Pirineu i l'Aran es preparen per fregar el ple durant aquests pròxims dies, des de Lleida, Júlia Albacar.
Amb l'obertura de les pistes d'esquí fa dues setmanes, ja van augmentar les reserves a l'Alt Pirineu i l'Aran, però el pic s'espera entre este cap de setmana i el següent. Els càmpings preveuen penjar el cartell de complet i els hotels calculen que arribaran al 95% d'ocupació. Durant estos dies de Nadal, les reserves han estat més baixes, com explica el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre.
El dia 29 ja han acabat les festes més familiars, la gent, el turista ja planifica fins tot el cap d'any de vacances. Ja tradicionalment el 29, que s'escau concretament ja en cap de setmana i fins al 2 de gener són les festes en les que el turista pernocta més fora de casa.
També fan una valoració positiva al sector del turisme rural que preveu una ocupació del 75%. Mario Matas, president de la Federació de Cases Rurals de Lleida.
estem parlant d'unes bones xifres durant les circumstàncies de neu, però bueno, el bon temps ens acompanya, això ens ajuda també a tenir unes bones dades d'ocupació.
Pel que fa a les pistes d'esquí, durant tot el període nadalenc, les 11 pistes de la demarcació de Lleida preveuen vendre uns 180.000 forfets, una xifra lleugerament inferior de la solida l'any passat, quan es va arribar als 220.000.
A la demarcació de Tarragona estan pendents, sobretot, del seu principal atractiu, que és Port Aventura, des de Tarragona, Clara Xavarría Domingo.
Durant aquests mesos d'hivern, en plena temporada baixa, la demarcació només hi ha un 20% dels establiments oberts i en aquests es preveu que hi hagi una ocupació fluctuant d'entre un 60% i un 70%, que ve donada per l'atractiu de Port Aventura, unes xifres que no difereixen d'altres anys. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
És evident que en aquesta època a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre no som líders d'ocupació, per entendre'ns, perquè hi ha la neu, hi ha moltes altres destins que són més nadalencs, per dir alguna manera. Però sí que l'atracció de Port Aventura és molt important perquè el nostre client sempre és un client familiar i això comporta una bona atracció. I també tot el que és el turisme rural.
La majoria de visitants són catalans i de la resta de l'estat, a més de francesos. Pel que fa als allotjaments de les Terres de l'Ebre, es preveu una ocupació baixa, excepte la nit de Cap d'Any, tal com ha passat els darrers anys. Juanjo Vera és el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre.
La previsió de, a partir del 27 pues és, com tots els anys, bastant fluixa. Tot se concentra les dues nits de Cap d'Any. Això seria el pic més alt.
Bé, el record de que fa anys les cases de turisme rural abrenques registraven reserves de fins a 7 nits, però ara tot just s'arriba a ocupacions entre 2 i 4 nits, perquè, segons diu, hi ha excés d'oferta.
Anem ara a les Terres de l'Ebre. La casa d'acollida de Tortosa veu com cada any creix la xifra de persones sense llar, sobretot les dones. L'única entitat que ofereix aquest servei a les Terres de l'Ebre compleix 30 anys en un moment econòmic molt delicat. Més detalls, Ricard Boigas.
El pròxim 2025, la casa d'acollida de Tortosa complirà 3 dècades amb un total de 30.000 pernoctacions. El president de la Fundació de la Casa, Francesc Miralles, es pregunta si aquesta xifra és una fita o una vergonya col·lectiva.
Representa 30.000 nits en què algú no ha tingut un sostre propi. Cada pernoctació explica una història de precarietat, d'exclusió, d'abandonament. Per tant, pensem que més que una fita, és un crit d'alerta.
Afirmen que cap persona està exempta de quedar-se sense llar durant la seva vida. Els perfils d'atesos cada vegada són més homogenis. La Lupe Accensi és treballadora social de la casa d'acollida. Diu que l'atenció a les dones ha crescut.
Si abans passaven 4 o 5 dones a l'any, ara passen 4 o 5 dones al mes. És un símptoma d'alarma, tenint en compte que les dones transeunt han passat problemàtiques molt més greus al carrer i tenen molts problemes de salut mental.
Les monges paules van gestionar la casa fins l'any 2021. Ara ho fa una fundació que pertany al bisbat de Tortosa, amb 4 persones assalariades i un grup de voluntaris. El 70% de la despesa la cobreix l'Ajuntament tortosí. Tot i això, fan una crida a empreses i entitats del territori perquè facin aportacions econòmiques. Diuen que el pressupost actual és insuficient per cobrir totes les necessitats.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Avenços en la investigació sobre el bacteri Helicobacter pylori. S'ha identificat una soca capaç de provocar càncer d'estómac en ratolins en només 2 mesos. La investigació, feta en participació de l'Institut de Recerca de l'Hospital Parc Taulí, pot servir per dissenyar estratègies per evitar que la infecció acabi en el desenvolupament d'aquest tipus de tumor. La infecció per aquest bacteri, present a la meitat de la població mundial, pot provocar gastritis, úlceres, inflamació de la mucosa estomacal i també pot contribuir al desenvolupament del càncer gàstric. Però no totes les varietats del bacteri actuen de la mateixa manera, i en aquest sentit, la soca identificada ara ha demostrat que és molt agressiva. Ho explica a Catalunya Informació Òscar Quijada, és investigador de l'estudi ICOCAP, del grup de recerca d'infeccions comunitàries i relacionades amb l'atenció sanitària de l'Institut de Recerca del Parc Taulí.
En els estudis que hem dut a terme amb models animals, hem pogut confirmar aquesta virulència. Per una banda, hem vist la rapidesa amb la que és capaç de desenvolupar càncer d'estómac, i també la consistència, perquè en tots els experiments en els que hem provat aquesta soca, doncs hem pogut veure la formació de càncer.
L'estudi d'aquesta nova soca pot ajudar a descobrir els mecanismes que fan que la infecció per aquest bacteri acabi en un càncer gàstric, i això també pot permetre desenvolupar estratègies per combatre o evitar aquests tumors.
Un cop haguem identificat tots els factors de Helicobacter pylori que són importants pel desenvolupament del càncer d'estómac, podrem dissenyar estratègies per impedir la progressió de la malaltia. Fàrmacs inhibidors de tots aquests factors que redueixin la virulència de Helicobacter pylori, o vacunes que impedeixin la progressió de la malaltia per evitar el desenvolupament del càncer.
El càncer gàstric és la cinquena causa de mort per tumors al món i la majoria dels casos estan relacionats amb l'Helicobacter pylori, però la infecció no acostuma a presentar símptomes i això fa que normalment, quan es fa el diagnòstic, ja hi hagi un dany considerable a l'estómac. Més coses, nou incident amb un avió d'Azerbaijan Airlines amb direcció a Rússia, després de l'accident d'ahir, on se sospita que va ser atacat per les forces russes per error. Aquest matí, un aparell de la mateixa companyia, que anava cap a una ciutat del sud de Rússia, ha hagut de girar cua i tornar cap a Bakú, un cop se li ha informat que una part de l'espai aeri rus estava tancat. Acte seguit, l'aerolínia ha decidit suspendre els vols cap a 7 ciutats russes, però mantindrà les connexions a 6 de les principals destinacions, com Moscou i Sant Petersburg. El Kremlin ha reiterat que no es pronunciarà sobre l'accident del dia de Nadal fins que no s'acabi la investigació. En tot cas, els indicis apunten a un míssil antiaeri rus i, a més, no els van donar permís per fer un aterratge d'emergència. 38 persones van morir. Hem arribat així a 2:45. És el moment d'actualitzar la situació del trànsit amb l'equip viari. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
I després la previsió del temps.
Doncs mira, a aquesta hora hem de destacar problemes, sobretot a la C-16 a Berga, per anar cap a la Cerdanya. Veiem ben bé més de 7 quilòmetres de cues. Retencions també a la N-145 a les Valls d'en Valira per anar cap a Andorra. Un vehicle avariat també provoca retencions a la C-60, a la Roca del Vallès. Ja no talla cap carril, però provoca uns 2 quilòmetres de cua per anar cap a Argentona, cap al Maresme. I retencions també a la C-58 a Montcada i Reixac per anar cap al Nus de la Trinitat i a la C-33 a Montcada per anar a buscar també les rondes cap a Barcelona. Unes rondes on veiem intensitat a la litoral, a la zona del Bon Pastor cap al Nus de la Trinitat i també a la zona franca cap al Besòs. A la de dalt no veiem aturades i es circula sense problemes. I pel que fa als transports públics, a la línia R3 de Rodalies els trens circulen fora de l'horari establert per una incidència a l'estació de Planoles. Tècnics de DIF ja hi estan treballant, però no sabem encara si la cosa anirà per llarg.
Gràcies, Mar Riera. Bon dia.
Bon dia.
I ara també la previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui la temperatura es manté, demà baixa lleugerament, tampoc canvia gaire el cap de setmana. De fet, doncs, diumenge tornarem a tenir aquests valors de 10 a 15, fins a 16 a 17 en punts de la costa. I el més important és que s'anirà consolidant la inversió tèrmica amb aquest anticicló, que farà doncs, que les properes nits clarament la temperatura pugi a muntanya, però també ho farà de dia, i en canvi nits fredes o força fredes a totes les valls del Pirineu, Prepirineu i en punts de l'interior. Però tenim boira, una boira que avui, com a novetat, es presenta també cap a la Ribera d'Ebre i que en alguns moments de la tarda es podria aixecar, però difícilment ho faria. Per tant, no s'aixecarien tot el dia, cap al Pla de Lleida, punts de l'altiplà central o de la Catalunya central. Un dia de sol, radiant, una mica de vent de nord, però la veritat és que doncs, és un temps plàcid i relativament agradable, tot i que de nit farà fred. Novament, la propera nit i matinada glaçarà molts sectors del Pirineu i Prepirineu, ja no ho farà tant a muntanya, ho farà bàsicament a les valls, fins a valors de 4, 5, 6, sota 0. I bé, diumenge tampoc canvien les coses, per tant estem parlant sempre d'aquestes boires persistents a ponent, ambient assolellat en general, o de costa, o Pirineu, i temperatures ni molt altes ni molt baixes, però això sí, nits fredes.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
A les Borges Blanques estrenen aquest any Nadal en companyia. És una iniciativa pensada perquè persones del municipi que viuen soles puguin compartir un àpat durant aquestes festes en un restaurant i ho facin acompanyades de voluntaris. El dinar es fa ara aquesta hora i s'hi han sumat dos establiments de la capital de les Garrigues. Des de Lleida, Estela Busoms.
Els restaurants han preparat un menú ajustat a 18 euros que pagarà l'Ajuntament en el cas de les persones vulnerables. La iniciativa, però, està pensada per trencar l'aïllament de veïns i veïnes amb diferents perfils, com explica que la regidora d'Acció Social, Ivet Macià.
Passes el Nadal sol per condicions de vida molt, molt diverses, no? Com pot ser doncs, acabar de vindre al nostre municipi a viure, Hi ha gent que s'ha quedat vídua, per exemple, i no té amb qui passar-ho.
A més, s'ha apostat perquè el dinar es faci fora d'un equipament municipal per normalitzar al màxim l'experiència.
Anem a trencar aquesta estigmatització, que tu puguis anar a dinar tranquil·lament i a compartir una estona amb una persona del poble que després pot ser... A partir d'aquí quedaràs un altre dia per fer un cafè.
L'Ajuntament ha vehiculat la trobada de les persones que viuen soles amb els voluntaris que els acompanyaran, en total una vintena, voluntaris com la Vero.
Ens omplim moltes vegades la boca dient que pels Nadals tot ha de ser bonic i ens oblidem en moltes ocasions de la gent que no té doncs, l'oportunitat, com molts de nosaltres, de poder passar els Nadals amb companyia. Llavors és important, crec que no costa res.
I el Sergi és el propietari d'un dels restaurants de les Borges Blanques que s'ha sumat a la campanya Nadal en companyia.
Per tant, aquelles persones que estan soles a casa, com aquelles persones que els hi ve de gust acompanyar aquesta gent en un dinar, doncs muntarem una taula llarga perquè tots puguin estar junts i celebrar la Nadal entre tots.
El consistori es planteja l'experiència com una prova pilot perquè es pugui replicar durant l'any i es converteixi en una mena de menjador social subvencionant bars i restaurants del municipi que hi vulguin participar.
Catalunya Informació. A tota hora. A tot arreu.
Amb el final d'any es multipliquen els balanços anuals. Ara un sobre el català. El nombre de cursos de català que ofereix la Universitat Pompeu Fabra per a professors universitaris s'ha més que triplicat en un any, sobretot en els nivells inicials. L'oferta de cursos en català en general, tant per a professors com per a alumnes, també ha crescut un 15%, amb 592 inscrits, cosa que demostra que la llengua és una eina de cohesió en una universitat amb projecció internacional com és la Pompeu. També han crescut un 70% els cursos que es fan per formar en català els alumnes que venen de fora i que estudiaran a la universitat i l'increment, en el cas del CEU, ha sigut d'un 30%. I un altre balanç, en aquest cas, sobre els museus de Barcelona. Més de 4.700.000 persones han visitat els museus municipals de la capital durant el 2024. Això suposa un increment del 6% en relació a l'any anterior. El Museu Picasso ha estat el més visitat, amb més d'1,1 milions de persones. L'exposició amb més èxit d'aquest museu ha estat Fernando Olivier, Pablo Picasso i els amics, amb més de 400.000 visitants. Altres espais que han superat les 700.000 persones són, per aquest ordre, el Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu d'Història de Barcelona i el Castell de Montjuïc. El públic local segueix predominant. Un de cada quatre visitants viuen a Barcelona. A nivell internacional, els més nombrosos són els turistes europeus, sobretot de França, Itàlia i el Regne Unit, i també els nord-americans. 8 minuts i ens plantarem a les dues.
De la por i del que s'estima, de la meva enyorança al teu costat, del dolor que al món no expliquen i del camí que cada dia es complica.
Aquesta és la banda sonora del 47. Doncs bé, el director Marcel Barrena reclama més finançament per als projectes cinematogràfics del país, com han tingut en aquest cas el 47, però també Casa en Flames de Dani de la Orden, que han demostrat que si s'aposta pel cinema català, els resultats són més que positius. Barrena confia que l'èxit d'aquests dos títols suposi un canvi de paradigma a l'hora de fer pel·lícules en català i que quan es presentin projectes a productores o plataformes, l'idioma no sigui una barrera. Més detalls amb la Montse Pujol.
Marcel Barrena, director del 47, amb 18 nominacions als Gaudí i 14 als Goya, qualifica el 2024 de molt bon any pel cinema català i posa l'exemple que gairebé mig milió d'espectadors han vist la pel·lícula i la de Dani de la Orden a tot l'estat. I creu que això ha de ser una empenta per tothom.
És un cop sobre la taula, crec, de tots aquells que directors, directores, productors, productores que vulguin fer cinema en les llengües oficials de l'estat espanyol. En galeg, en euskera, en català, que ara puguem anar a les plataformes, que puguem anar a les televisions i dir, ei, que és que si tenim els recursos, si tenim una bona història, la gent l'anirà a veure. I tens dos referents molt potents de pel·lis.
I ja no val aquest argument.
Saps? Ja no és, no, la vull fer en català perquè no sé què... Bueno, ja, però és que, claro, en català no va ir ni Dios. No, mira, perdona, Casa en Flames i el 47. Ah, espera. Llavors això, al marge de la broma que fem el Dani i jo, crec que pot suposar un canvi de paradigma molt bèstia a nivell de la nostra pròpia cinematografia, perquè com més impuls tinguem, més finançament tinguem, més pel·lis com aquestes podem fer.
I Carlos, Marquès, Mercè, també s'afegeix a la demanda de més finançament, perquè, si no, projectes com Polvo Seran no es poden dur a terme, i expliquen que, en aquest cas, la pel·lícula amb Àngela Molina de protagonista es va poder fer com a coproducció amb Suïssa i Itàlia.
Òbviament hi ha més finançament, que això ajuda molt, clar. Vull dir, una pel·li com la nostra, doncs, no es podria fer. I, òbviament, també hi ha una coproducció, una internacionalització per una banda també, no, en el nostre cas de, amb Itàlia, amb Suïssa, que permet, no, fer un experiment d'una altra envergadura també, i accedir a altres tipus de pressupostos que ens permet, que no sempre es necessiten, però en aquest cas, per exemple, la nostra pel·li és indispensable.
Una aposta pel cinema català que, segons la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, és i segueix sent necessària.
Un any en el qual seguim anant a festivals internacionals, guanyant premis, internacionalitzant el cinema català, però és un any en el qual el públic, els espectadors, han tingut una reacció amb pel·lícules en català que és espectacular. I això era el que ens faltava. Jo cada any deia, sisplau, aneu a veure les nostres pel·lícules, que descobrireu un cinema magnífic. Aquest any hi han anat i han descobert un cinema magnífic.
La gala dels Premis Gaudí es farà el 18 de gener a Barcelona.
Els esports.
Arribarem amb Marc Andrés fins a les dues. Marc, bon dia.
Bon dia. El jutjat mercantil número 10 de Barcelona ha denegat la cautelar que va demanar el Barça i, per tant, Dani Olmo no pot ser inscrit a la Lliga a partir de l'1 de gener. Això sí, el Barça ara queda pendent a dilluns dia 30 de desembre perquè el club va interposar una segona demanda a la Lliga en un jutjat de primera instància. Per tant, el Barça encara haurà d'esperar uns dies per intentar aconseguir aquesta cautelar després que avui li hagi estat denegada. Mentrestant, el club ha publicat una entrevista amb Lamine Yamal a Barça One. Allà el jove jugador ha valorat la lesió al turmell que es va fer en el partit en la derrota a Montjuïc contra el Leganés.
Estic en un procés de recuperació que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps, és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent, i tornaré millor que sempre. No va ser un problema de l'altra lesió, jo crec que és mala sort. Al final és d'un cop que em fa girar el turmell, però bueno, és coses que passen, al final a qualsevol li pot passar i res.
Un Lamine que també ha parlat dels seus reptes per l'any 2025.
Marcar més gols, jo crec que és el que em queda. Sí que amb les assistències he millorat molt, però sí que al final tindrà la ganes de marcar tots els partits i jo crec que aquest és el meu repte.
I un últim apunt del Barça, perquè el primer equip femení jugarà a Sant Mamés. L'Atlètic Club ha fet oficial que el seu partit contra les Blaugrana jugarà a la Catedral el dissabte 18 de gener a 4:45 de la tarda.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Barça enceta aquest vespre la segona volta de l'Eurolliga rebent l'Estrella Roja de Belgrat. Així veu el rival l'entrenador blaugrana Joan Peñarroya.
Partit complicat, com ja ens van demostrar allà, un equip que juga bé, que està aconseguint victòries, amb una plantilla llarga i plena de jugadors experts i amb qualitat, i bueno, un partit com totes d'aquesta Eurolliga difícil, en el qual pues, tindrem que fer les coses bé.
L'equip blaugrana podria recuperar l'Ale Pivot, Ximesi, Emeto i el base Raúl Neto, que ahir van completar l'entrenament amb els seus companys. El Barça Estrella Roja, per cert, el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT a partir d'un quart de nou del vespre. Aquesta segona volta de l'Eurolliga va començar ahir, on destaca que Sergi Llull va igualar el rècord històric del Madrid de partits jugats a la competició amb 425 en la victòria del Madrid a la pista de l'Alba de Berlín. Avui també hi haurà activitat a la Lliga ACB amb un duel català a Badalona, Joventut Lleida, a les 7 de la tarda. Els vertinegres són vuitens amb 7 victòries, mentre que els lleidatans són desens amb 5. Al base de la penya, Guillem Vives, creu que serà clau dominar el ritme del duel per poder guanyar.
Està molt clar quins seran els dos bàndols. Crec que ells juguen a moltes possessions. Nosaltres sí que en certs moments ens interessa jugar aquest ritme, però hi ha moments que ens interessa també jugar més pausats, amb menys possessions, i veurem ara quin ritme s'imposa i sobretot això, entendre que ells juguen un ritme de molts tirs, de molts rebots ofensius, i si marquem el nostre ritme el que volem, doncs tindrem molt guanyat.
Mentrestant, l'alè del Lleida, Oriol Paulí, se centra en el seu propi equip, demanant fer el joc que ha dut al Lleida les 5 victòries aconseguides aquesta temporada.
El nostre joc, el que ens ha portat a les victòries fins al dia d'avui, crec que hem de seguir amb la mateixa línia, tenim una identitat molt clara i no l'hem de perdre. Després, pues, evidentment, ens centrarem en el rival, mirarem quina és la manera, pues, de parar-los, però nosaltres hem d'anar amb la mentalitat de fer el nostre joc i de ser l'equip lluitador que hem sigut fins a dia d'avui.
I un últim apunt de bàsquet, perquè a l'NBA victòria aquesta matinada dels Brooklyn Nets del Badalona i Jordi Fernández a la pista dels Milwaukee Bucks per 111-105. En futbol sala, els dos equips catalans juguen avui els seus partits de la 12a jornada de Lliga. L'Indústria Santa Coloma rep el Burela a partir de 8:15 del vespre, mentre que el Barça visitarà la pista del Xota Navarrés a 9:15 del vespre amb el possible debut de Khalid, fitxatge de l'estiu que va arribar lesionat del Mundial.
Tinc aquella espineta clavada des de fa molts anys perquè la meva il·lusió en el filial era debutar amb el primer equip, no va poder ser, vaig tindre que sortir, i ara que he tornat s'ha retardat tot una mica...
I acabarem amb el Dakar, on Ford entra de ple com a marca oficial a la classe reina, l'Ultimate, amb quatre vehicles, dos dels quals per a Carlos Sainz i Nani Roma. Sainz va quedar lliure després de guanyar el Dakar 2024, quan la marca Audi va tancar la seva participació en la prova de l'Aràbia Saudita amb la quarta victòria del madrileny. Sainz, acompanyat pel seu copilot barceloní Lucas Cruz, tenen quatre tuaregs amb quatre marques diferents, i el barceloní explica que el recorregut farà que hi hagi molts canvis de lideratge.
Jo crec que serà una cursa en la que hi haurà molts canvis de lideratge, amb unes diferències grans, que d'un dia a un altre farà un tomb la classificació de dalt a baix i tornarem a començar una altra vegada la guerra.